Lectures per a la vida. Contes orientals de Marguerite Yourcenar. Conta com Wang Fu va ser salvat. Amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Montserrat Cassanyes. Traducció de Marina Folk.
Com Wang Fu va ser salvat. El vell pintor Wang Fu i el seu deixeble Ling erraven pels camins del regne de Han. Avançaven lentament, ja que Wang Fu s'aturava de nit per contemplar les estrelles i de dia per mirar les libèl·lules. Anaven poc carregats, perquè a Wang Fu li agradava la imatge de les coses i no les coses en si, i no hi havia res al món que li semblés digne de ser adquirit, excepte els pinzells, els pots de laca i les tintes de la Xina, els rotllos de seda i el paper d'arròs. Eren pobres, ja que Wang Fu baratava les seves pintures per una ració de farinetes de mill i menyspreava les monedes d'argent. El seu deixeble Ling, vinclant-se sota el pes d'un sac d'esbossos, encorbava respectuosament l'esquena com si portés la volta celeste, perquè aquest sac, als ulls de Ling, era ple de muntanyes nevades, de rius a la primavera i de la cara de la lluna d'estiu. Ling no havia nascut per recórrer els camins al costat d'un home gran que s'apoderava de l'alba i captava el crepuscle. El seu pare era canviador d'or. La seva mare, filla única d'un comerciant de jade que li havia llegat els seus béns, maleint-la perquè no era un noi. Ling havia crescut en una casa on la riquesa descartava els atzars. Aquesta existència, refinadament aïllada, l'havia fet tornar tímid. Temia els insectes, els trons i la cara dels morts. Quan va fer 15 anys, el seu pare li va escollir una dona i la va triar molt maca, ja que la idea de felicitat que procurava el seu fill el consolava d'haver assolit l'edat en què la nit només és per dormir. La dona de Ling era fràgil com un roser, pueril com la llet, dolça com la saliva, salada com les llàgrimes. Després del casament, els pares de Ling van ser extremament discrets i el seu fill va quedar-se sol a la seva casa pintada de cinabri, en companyia de la seva jove dona, que somreia sense parar, i d'un pruner que, a la primavera, donava flors roses. Ling s'estimava aquella dona de cor límpid, com qui estima un mirall que no s'entela, un talismà que protegiria sempre. Freqüentava les cases de te per seguir la moda i afavorir, moderadament, els acròbates i les ballarines. Una nit, en una taverna, va seure's a la taula de Wang Fu. El vell havia begut per trobar-se en el millor estat per pintar un borratxo. Va inclinar el cap, com si s'esforcés per mesurar la distància que separava la seva mà de la tassa. L'alcohol d'arròs afluixava la llengua d'aquell artesà taciturn. I aquell vespre, Wang parlava com si el silenci fos una paret i les paraules els colors destinats a cobrir-la. Gràcies a ell, Ling va conèixer la bellesa de les cares dels bevedors, atenuades pel fum de les begudes calentes, i l'esplendor fosca de les carns desigualment llepades pels cops de llengua del foc, i la rossor exquisida de les taques de vi, clapejant les estovalles com pètals pansits. Un cop de vent va rebentar la finestra. El xàfec va entrar a l'habitació. Wang Fu va inclinar-se per fer admirar Ling el ratllat lívid del llamp, i Ling ja no va tenir més por de la tempesta. Ling va pagar l'escot del vell pintor. Com que Wang Fu no tenia ni diners ni lloc on dormir, li va oferir humilment un llit. Van fer camí junts. Ling aguantava una llanterna, la llum de la qual projectava sobre els tolls uns focs inesperats. Aquella nit, Ling va prendre, amb sorpresa, que les parets de casa seva no eren vermelles, com ell havia pensat, sinó que eren del color d'una taronja a punt de podrir-se. Al pati, Ling va observar la forma delicada d'un arbust en el qual ningú no s'havia fixat fins llavors, i el va comparar a una noia jove que deixa eixugar els seus cabells. El passadís, va seguir amb en Sis, el pas va ser l'ant d'una formiga a través de les esquerdes de la muralla, i l'horror de Link per aquestes bestioles es va esvair. Llavors, adonant-se que Wang Fo acabava d'oferir-li una ànima i una percepció noves, Link va fer dormir respectuosament el vell a l'habitació on el seu pare i la seva mare havien mort.
Des de l'inici d'aquesta narració de Marguerite Yourcenar, que pertany al recull Contes Orientals, sentim intensament la presència de dos personatges, el vell pintor Wang Fo i el seu deixeble Ling. El vell pintor actua com un veritable mestre i mostra amb la seva actitud que li agrada la imatge de les coses i no les coses en si, que no té cap voluntat de possessió. No hi havia res al món que li semblés digne de ser adquirit. El que té valor per a ell són les eines que necessita per exercitar el seu art. Pinzells, pots de laca, tintes de la Xina, rotllos de seda i paper d'arròs. En tot cas, sols vol baratar les seves pintures per una ració de farinetes de mill i menysprea les monedes d'argent. Aquesta manera de viure i de practicar l'art desperta admiració i respecte en el deixeble Ling, que sembla haver après una lliçó. En el sac on porta els esbossos del pintor hi ha la imatge de la volta celeste, de les muntanyes nevades, dels rius a la primavera, de la cara de la lluna d'estiu. Ling no estava destinat a recórrer els camins al costat d'un home gran que s'apoderava de l'alba i captava el crepuscle. La seva rica família havia dipositat en ell la continuïtat dels negocis, però una vida tan refinadament aïllada l'ha fet tímid i ple de pors. Temia els insectes, els trons i la cara dels morts. Encara que el seu pare li escull una noia molt maca per casar-s'hi i Link s'estima aquella dona de cor límpid com qui estima un mirall que no s'entela, un talismà que protegiria sempre, no sembla prou feliç en el nou estadi de la seva existència. Prefereix freqüentar les cases de te i cercar altres companyies. I és en una taverna quan coneixerà Wang Fo. El vell pintor ha begut perquè pensa que és el millor estat per pintar un borratxo. Amb l'ajuda de l'alcohol d'arròs, Wang parlava com si el silenci fos una paret i les paraules els colors destinats a cobrir-la. D'aquesta forma, Ling coneix la bellesa de l'escena que es desenvolupa a la taverna amb tots els matisos cromàtics que hi descobreix. Quan un cop de vent rebenta la finestra i el xàfec entra a l'habitació, el vell pintor s'inclina per fer admirar a Ling el ratllat lívid del llamp i Ling no va tenir més por de la tempesta. Així es segella la relació entre els dos personatges. Ling aprèn a admirar i a apreciar amb atenció els éssers, l'espai i la naturalesa que l'envolten. Quan el passadís de casa seva segueix amb en Sis el pas vacil·lant d'una formiga, s'adona que ha desaparegut l'horror que sentia davant dels insectes. A la fi, és conscient que Wang Fo acabava d'oferir-li una ànima i una percepció noves. Marguerite Yourcenar publica Contes Orientals l'any 1938 i en aquest recull de narracions hi aplega relats de l'Extrem Orient i també de Grècia i dels Balcans. Com diu ella mateixa, així reuneixen Àsia i el Pròxim Orient perquè les terres gregues i balcàniques han estat durant temps dominis de l'Islam. El conte, com Wang Fo va ser salvat, respon a l'atracció que sentia l'escriptora per les literatures xinesa i japonesa. De fet, la història de Wang Fo prové d'un conte taoïsta. Hi trobem aquesta dimensió filosòfica del taoïsme, que des del segle VI abans de Crist transmet la voluntat de viure en harmonia amb l'univers, sentint la força poètica i sensorial, sense canviar amb l'acció el curs natural de les coses. És una ètica que va a la recerca de la naturalitat, l'espontaneïtat i la simplicitat. La mateixa Yourcenar demana davant del que ens envolta assolir una màxima tensió, impossible per ella mateixa sense un màxim de serenitat. Una superfície agitada no reflecteix. Nascuda a Brussel·les, el 1903, Marguerite Yourcenar, pseudònim del seu nom real, va viure la infància a la banda francesa de Flandes i es va sentir atreta ben aviat per l'amor a la naturalesa i als animals. Amb una educació selecta i plurilingüe, va centrar els seus estudis universitaris en la cultura clàssica. Va tenir una vida itinerant, des de molt jove, i es va dedicar íntegrament a l'escriptura. Dues novel·les li van donar una fama mundial, Memòries d'Adrià i Obra Negra. En aquestes obres hi ha una atenció especial a la figura de dos personatges, l'un de caràcter històric, l'emperador romà Adrià, i l'altre fictici, l'alquimista i metge Zenon. Com afirma Margarit Llur Senar, els nostres personatges ens modifiquen. Per això és tan fals imaginar que un personatge sigui jo. Si fora com nosaltres, seria tan pobre com nosaltres, tan limitat. L'important és tenir un personatge que ens ensenyi alguna cosa, amb una vida, un temperament, tan diferent que et prolongui en certa manera. En els contes orientals, Llur Senar se sent inspirada pel seu descobriment tant de l'Orient com de la seva literatura. No renuncio a la saviesa taoïsta, semblant a l'aigua límpida, ara clara, ara fosca, sota la qual s'endevina el rerefons de les coses. I, sens dubte, en aquests contes, l'escriptora ens fa somiar i obre finestres a la fascinació pel passat, a la llegenda, a la filosofia en acció. Ens du a una meditació sobre el destí humà. Aplega analogies disperses per extreure d'elles un ensenyament. Com ha dit el crític francès Edmond Jalloux, el seu procediment és la transfiguració, el seu objectiu, la poesia.